Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Ens dona la casualitat que Aguirre va debutar la temporada passada a la jornada 14. Llavors el partit era Granada i la consigna d'Aguirre va ser clara. Només els demanava una cosa als seus homes, una única consigna. Porteria a zero. Una temporada. Jornada 14. Anem a Vallecas. En juguem molt. 3 punts, la tranquil·litat, bona part del futur de l'entrenador. No és estrany que la tornada un altre cop, la consigna d'Aguirre hagi estat la mateixa. Porteria a zero. L'Espanyol no pot perdre, els jugadors ho saben, i Aguirre ho sap. Tothom ho sap. La consigna és porteria a zero. Prohibit encaixar gols, prohibit perdre. Zero gols per sumar almenys un punt. L'Espanyol no pot tornar de Madrid amb les mans buides, perquè llavors tornaria amb el cap ple de dubtes, ple de malsons. Igual que el partit de Granada, jornada 14, volem que Aguirre torni a esperar els seus homes al final del partit, a la porta de vestidors, que és a sota de la grada dels bucaneros, i els doni un cop de palmell al pit i els digui allò de excelente trabajo, hijos de ya mantenen. Que això passi un altre cop a la jornada 14 seria una gran senyal. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa Pericos Online, .radio, Ràdio Estel, per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. I el nostre amic, el nostre equip, avui estic esbarat, i per altres temes, però és igual. El nostre equip presenta les següents alineacions. Laura Bertran, mantén tranquil·lament avui l'addicció, perquè jo està vist que no, avui no dono peu amb bola.
Serà un repte difícil, d'aconseguir.
Perfecte. L'Ignacio Miguelet no, perquè està assajant el seu català i cada vegada doncs s'atreveix a dir més coses. Per exemple, digues allò que m'has dit abans.
Sí, que ja parlo una miqueta.
Però si sempre dius el mateix.
Què t'he dit antes, amic?
Antes no. No, és quan surt del guió ja
està. Poc a poc.
Senyor del Puro, ahir què va fer que no va venir?
Ahir estava en feina, t'ho sento, estava fora de Barcelona, no vaig poder arribar.
No, si tampoc el metro programa, no, tampoc.
Ja ho sé, que em molt avorrit, m'ho han dit, el que he escoltat, el que em diu a la gent per internet. Que em
sí, a vostè li diu moltes coses.
És lamentable, el
calli,
és lamentable.
Calli, molt bé, i a les vies de so, el Mario Ramírez, i avui a Pericos Online farem una prèvia del partit de diumenge, que ja tenim ganes de que l'equip, evidentment, abandoni aquesta ratxa negativa. I doncs també donarem un cop d'ull al que ha passat avui i tota l'actualitat perica. Això de la mà de qui us parla, Francesc Via. Som-hi.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Senyora Bertran.
Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, respirem. Pensant ja en el cap de setmana.
Inspirem.
Eh?
Que avui hem tingut moltes emocions, és un dia de moltes emocions. Molt bé, no totes positives, però bé. Ahir despreníem realisme i avui us portem una dada una mica més realista. Realista sempre és un sinònim per dolent.
Diguem-ho realista, que sona millor.
Exacte, efectivament. Els equips d'Aguirre, que mai han marcat a Vallecas, mare de Déu.
No, anem a veure-ho. La de diumenge serà la quarta visita a Vallecas al Javier Aguirre des que el tècnic mexicà dirigeix equips de la Lliga Espanyola. I serà la segona vegada que acudeix a l'estadi del Rayo Vallecano al capdavant de l'Espanyol, després de fer-ho en la jornada 27 de la passada temporada. I malgrat haver comptat amb 3 oportunitats per fer-ho, encara no ha aconseguit que els equips que dirigeix anotin un gol en el camp madrileny. En els 3 partits de Lliga que ha viscut a casa del Rayo, de 9 punts possibles, Aguirre ha aconseguit sumar-ne 2, acumular una derrota dirigint el conjunt blanquiblau i 2 empats sense gols amb Saragossa i Osasuna.
Molt bé, de tota manera, ja ho hem dit al principi, a l'entradeta, doncs que la consigna no és tant marcar gols com no encaixar-ne. Ho he dit abans, però és que és veritat. Hem tingut possibilitat de parlar amb algun jugador aquesta setmana i tots insistien en el mateix i tots ens explicaven doncs, que aquesta era l'ordre que ha preparat amb la qual ha preparat de la setmana Javier Aguirre. La solidesa defensiva és un principi per tornar una mica doncs, el que dèiem a la bona senda i sobretot no tornar a encaixar gols, però sobretot no encaixar-los als primers minuts. L'Espanyol ja sabem que sempre que encaixa gols als primers minuts li costa un món ja no aixecar els partits, sinó només arribar a empatar-los. Només ha passat un parell de vegades.
I el Celta, per exemple.
El Celta sí, he dit un parell de vegades, un al Celta i l'altre al València. Però les altres vegades, sempre que hem rebut gols inicialment, no s'ha aconseguit la victòria o directament s'ha perdut. Molt bé, Paco Gémez, que va ser un home que va sonar doncs moltíssim en el moment de decidir per la renovació d'Aguirre, doncs es creua justament en el moment que Aguirre doncs està en les seves hores més baixes.
Sí, el passat mes de maig, quan la renovació de Javier Aguirre encara no estava resolta, la direcció esportiva va haver d'estudiar altres variants per la banqueta en cas que les negociacions no arribessin a bon port. Tots els informes apuntaven a un únic nom, Paco Gémez. Òscar Perarnau porta anys observant la segona espanyola i ha seguit la trajectòria de l'ara tècnic del Rayo Vallecano, amb qui fins i tot ha conversat en més d'una ocasió en aquella etapa. Gémez, el maig passat, encara no havia segellat la seva continuïtat en el quadre madrileny i el seu salari, 400.000 euros, entrava també en els plans econòmics de l'Espanyol. No obstant això, el Consell preferia la continuïtat d'Aguirre, sempre la primera opció, també per a l'adreça esportiva, gràcies al seu miracle de la salvació i a les característiques d'una futura plantilla. El mexicà va renovar finalment i es va dissipar aquesta opció de Gémez. Però, curiosament, tots els tècnics es creuen en situacions similars. L'Espanyol, amb 15 punts, travessa una mala ratxa, mentre que el Rayo, amb 12, està a la zona de descens. Tot i així, els madrilenys tenen un joc atractiu i aixeca els elogis en moments com, per exemple, amb la segona part davant del Real Madrid quan van estar a punt d'empatar després d'anar perdent 0-3.
Sí, bé, doncs de tota manera, això dels elogis de Paco Gémez, també m'agradaria veure'l quan, per exemple, es va parlar de que podria ser entrenador de l'Espanyol. M'agradaria veure, doncs, si aquí, amb un molta més pressió de la que té a Vallecas, que és cap, és zero directament, doncs com reaccionaria Paco Gémez, perquè aquesta aposta valenta, que no li podem negar, doncs també s'ha de veure respaldada pels resultats, perquè si no, m'agradaria veure un inici de temporada doncs com el que va tenir Rayo l'any passat o com el que doncs va tenir enguany, amb resultats ben dolents i posant-se doncs directament amb 0 punts durant moltes jornades. Tinc a l'Oriol Pagès aquí que ens acompanya i que després ens ajudarà a fer la història del partit, perquè aquest partit té bones històries, algunes bones històries.
Bona tarda.
El que dèiem, no? Paco Gémez, que és un tipus que li agrada molt a la gent, que l'elogien molt, que jo crec que es mereix bona part dels elogis, però que compta, perquè quan els resultats no t'acompanyen, sí, és ben difícil mantenir segons quines propostes.
Jo la veritat és que una secretaria tècnica es plantegi triar entre Aguirre i Paco Gémez no em causa molt bona sensació.
És estrany, no? Perquè és una mica un huevo i una castanya, no? Com diuen.
Jo almenys ho veig així.
Però bé, segurament el que es va apostar... Són dos tipus, això sí, que tenen en comú doncs treballar amb el que els hi donen i amb jugadors i amb pocs baixos pressupostos, però clar, les propostes són radicalment diferents. Segurament ha triomfat, i va triomfar, no només el que havia demostrat Aguirre, sinó el seu, entre cometes, resultadisme, que en certa manera és el millor aval perquè per algun equip intenti el que ha intentat els equips d'Aguirre i el que intenta l'Espanyol, que és la supervivència. Molt bé, Kiko Casilla, que segueix esperant, espera la proposta del club.
Sí, fa tres dies podíem llegir al Mundo Deportivo que el club havia ralentitzat el tema de la renovació de Kiko Casilla per no haver-li fet arribar encara cap proposta econòmica de renovació i, pel que sembla, segueix sense haver avanços en aquest tema. Avui el diari Esport publica que l'entitat encara no s'ha decidit a presentar-li una oferta econòmica i en aquesta situació de poc li ha pogut servir el director esportiu Òscar Perarnau les tres reunions que ja ha mantingut amb els agents del porter. Ara mateix, sobre la taula, no hi ha de moment ni condicions econòmiques ni tan sols de durada de contracte i es confirma per tant, el que apuntava el mateix Meta en l'entrevista al Nou. Ara per ara no hi ha res clar perquè no hi ha cap proposta en ferm. Joan Collet encara no ha pres les regnes de l'assumpte, per la qual cosa, malgrat aquestes presses de contracte, les negociacions encara estan a punt d'iniciar-se. L'Espanyol ha declarat abans el seu pressupost esportiu de cara a la temporada que ve, cosa que està previst que es faci al desembre, tot i que el diari apunta que aquesta paralització podria donar a entendre que en la posició de l'entitat es podria estar considerant la possibilitat d'una venda més que una renovació del porter.
Doncs sí, pel que sabem, Kiko Casilla, el seu entorn es queixa de que no ha rebut cap proposta en ferm. Compte perquè s'ha expressat el contrari per voluntat de la pròpia secretaria tècnica i també quan hem escoltat, per exemple, el president, doncs s'ha dit que hi ha la voluntat d'ampliar el vincle amb Kiko, però això encara no s'ha traduït, pel que diu la gent de Kiko, no s'ha traduït encara en fets. Compte perquè jo no sé si tampoc té una clàusula de rescissió de 10 milions d'euros, caldria veure com està també el tema dels drets compartits amb el Real Madrid, que s'especulava, sembla ser que no és així. Sembla ser que no és així, sigui que hi ha el pagament d'una quantitat pendent, això sí. Però compte, perquè caldrà veure com acaba tot plegat si al final Kiko no renova perquè no se li dona o no se li presenta una proposta prou atractiva. Jo crec que Kiko té moltes opcions per abandonar l'entitat, però caldrà veure com acaba tot plegat. Seguim, perquè ara és un altre que avui ens hem despertat, i ell s'ha despertat també, segurament, amb el jet lag inclòs, quan ha tornat de l'aeroport, llegint el seu nom als diaris, a un diari, concretament al Mundo Deportivo, i veient que està situat a l'aparador. Cristian Estuani.
Sí, Estuani, que ha de reincorporar-se a la disciplina blanquiblava després d'haver estat absent durant les últimes dues setmanes per participar amb la seva selecció. El futbolista blanquiblau, en concret del seu futur, parla avui el Mundo Deportivo, que explica que la seva bona actuació amb la selecció l'ha posat a l'aparador i que el futbol mexicà, que mou molts diners darrerament, podria ser la seva destinació.
Doncs bé, caldrà veure què passa amb Cristian Estuani. Cristian Estuani també hi ha un parell de coses també, i el tema és el següent. Hi havia un pacte tàcit que aquesta, la segona temporada seva, és la que s'hauria d'intentar el seu traspàs. Per què? Doncs perquè no s'ha pagat encara la totalitat de la fitxa, millor dit, els drets no pertanyen totalitat a la seva totalitat a l'Espanyol, que els comparteix amb la Regina, que és el club d'origen del qual se'l va fitxar, i doncs Cristian Estuani, que més o menys a més també tindria pactat un augment de fitxa per aquesta tercera temporada, és a dir, tot l'apunta, o més o menys té tots els números perquè sigui un dels jugadors que pugui sortir doncs al proper mercat. També cal dir que les seves bones actuacions darrerament amb la seva selecció, on juga d'extrem dret, també curiosament, ell mateix avui, després el sentirem, ho ha agraït al propi Javier Aguirre, que no hagués entrat a la seva selecció segurament si no és a través d'aquesta posició, doncs també s'ha revaloritzat i això pot donar una bona sortida al mercat, sembla ser, en aquest cas, segons diu el Mundo Deportivo mexicà, doncs de Cristian Estuani. Veurem què passa, però en qualsevol cas hi ha una terna de jugadors completada amb el que parlarem ara, que estan absolutament doncs, en la pista de sortida, de possible sortida, tot i que sembla mentida que estem parlant d'això quan encara no ha arribat al mercat d'hivern, però no el ven bé al mercat d'hivern, però sí que compten amb moltes possibilitats de sortir a final de temporada. I el tercer en discòrdia és Héctor Moreno, amb el qual especulen una trobada amb Michael Laudrup. Tant de bo.
Sí, a les últimes hores alguns portals anglesos especialitzats en temes de mercat han parlat de la possibilitat que Héctor Moreno estigui a prop de marxar a la Premier League, en concret al Swansea. En concret, asseguren que Laudrup va viatjar la setmana passada a Barcelona per reunir-se amb el central mexicà i tractar de convèncer-lo per jugar amb l'equip que entrena el danès.
Doncs a veure, perquè per mi, de tots tres que hem dit justament, el que em faria més il·lusió que abandonés la nau seria, i segurament també els pericos, Héctor Moreno. Héctor Moreno és un tipus que està molt discutit, però clar, és que és un dels centrals que més cobra de la plantilla blanquiblava. I diria que és el que més cobra, si no, segurament serà entre ell i Coloto estarà la cosa, però en qualsevol cas, el que dèiem, ha de ser possible per l'Espanyol trobar un central igualment o més solvent, pagant molt menys. I jo crec que aquesta és una de les coses que segurament té almenys la secretaria tècnica, i també no oblidem una altra cosa, parlant de drets compartits, també Héctor Moreno pertany una part a l'Espanyol, però també una part a inversors privats que hi ha a l'Espanyol, entre ells els màxims accionistes, i també algun accionista que ja no és tant de referència com el senyor Newton. I segurament doncs, ells voldran capitalitzar a la inversió que es va fer un dia amb Héctor Moreno, que se les prometien molt felices, i jo crec que si al final fem algun duret tots plegats, doncs ja ho signo. Fins aquí els titulars, oferts com sempre gràcies a... Ui, estic fatal avui, eh?
Sí.
Però bueno, tinc disculpa, la gent ho sap. Gràcies a Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902-509-777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Aquests dies a Casa Viva trobaràs tots els articles de decoració nadalenca amb preus molt especials. A més, si ens portes roba, joguines o llibres nous o usats per construir el nostre arbre solidari per infants necessitats, et farem un 10% de descompte addicional. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la teva botiga més propera a casaviva.com.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, doncs anem a conèixer el pensament del poble perico. Avui tenim opiniòmetre del diari AS. Hem preguntat a la gent quina confiança teniu a guanyar Vallecas. Anem a llegir unes quantes de les que es puguin llegir de les... Perquè algunes a vegades són una mica il·legibles, eh?
Sí.
Doncs, però no és el cas de Juanita la Lagrimosa, que darrerament està sempre a tots els reculls que fem, eh? De tots els comentaris. Sí.
Juanita la Lagrimosa diu: como no juguemos un poco más y empecemos a poner a los jugadores en su posición, o les ganamos o nos hacen un destrozo.
Doncs,
A veure.
Pot tenir bastant de raó, però a veure, jo personalment crec que li estem donant al Rayo unes atribucions excessives, també.
Les que no tenim nosaltres.
Jo penso que la por o la desconfiança en els nostres propis jugadors ens estan creant uns gegants absolutament, jo crec, irreals, que són els altres equips. L'Espanyol no ha de perdre cap del Rayo, perquè té millor equip que el Rayo. Jo crec que tenim millor equip que el Rayo. Això no vol dir... Ja ho sé.
Per això mismo.
Això no vol dir que realment no puguem tenir una derrota, perquè el Rayo també té algun jugador que podria jugar perfectament a l'Espanyol. Sí. No ens neguem. O sigui, no ho neguem. Això és així.
De hecho, però, home,
sí, però realment, home, que ara li tinguem que tenir aquesta por atàvica al Rayo justament per la desconfiança, jo crec que és una mica excessiu. Què diu Perico avui?
Diu: de fet, no veuré el partit. Tinc coses molt més importants que fer a aquestes hores. Almenys a fora. A casa miro d'aprofitar el carnet, però...
Ha dit una altra cosa que no. Bueno. Diu: tinc coses més importants que veure aquestes toies. No,
ah, m'ho he inventat
aquestes...
totalment.
Sí, sí, no, més que...
Jo també tinc
una mica més dur, el teu. Sí, en fi. Molt bé. I està bé ja, perquè una cosa és que no llegeixis alguna part una mica insultant, que això està bé que ho facis, però una altra cosa que no facis esment al que diu la gent. Ja t'ho inventis directament. Francisco Viladecans:
si Aguirre se deja de tonterías en los sistemas y pone el 11 que mejor está, estoy convencido que puntuaremos en Vallecas. Que puntuamos en Vallecas.
Que puntuamos. Bueno, ¿quién es el 11? Después el farem, però clar, jo estic segur que agafaríem 10 tios i hi haurien 10 onzes. I el d'Aguirre segurament té una cosa més, com si diguéssim, per sobre nostra, que ell ha vist tots els entrenaments, sap com estan els seus jugadors, sap com estan molts d'ells, no només física sinó també anímicament, i compta, perquè moltes vegades menyspreem el que fa un entrenador quan fa un 11, i és segurament triar els millors, segurament també s'equivoca i segurament s'equivoca amb els canvis, però clar, és que allò de poner a los mejores com si fos una obvietat també és una mica absurd. ¿Quiénes son los mejores? Quan a vegades es costa tant veure si en tenim un de bo. A veure...
Gil RCD diu: espero ganar sin duda alguna. Entre las bajas en defensa del Rayo y que jueguen al fútbol que nos interesa muy al ataque, solo tenemos que jugar a lo que hemos jugado toda la temporada, pero con la concentración y la intensidad del principio. Si le ganamos al Rayo con el equipo que tienen y el fútbol que hacen, entonces sí que tenemos un problema. Ah, supongo que a Boludí, si no le ganamos, ¿no? Y habrá que pensar en un cambio de entrenador y de táctica.
Dan la clave al principio de este mensaje, porque el Rayo es un equipo que tiene bajas en defensas, que erra mucho a la hora de defender un contraataque, repliega muy mal y encima tiene un juego directo. De hecho, es uno de los que más posesión tiene en la liga. Y esto...
Diría que el que más, ¿no?
Puede ser que sea el que más. De hecho, al Barça le ganó en posesión y sabemos todos que al Barça es complicado.
Sí, pero parmó, ¿eh?
Sí.
No, però és que
Però no és lo mismo.
Jo crec que el Barça i el Rayo es va veure clarament la gran mentida de la possessió.
La possessió!
Això és així, o sigui... Clar,
están poseídos.
Però me refiero que al Espanyol le viene bien un equipo como el Rayo, que le gusta tener la pelota, que va al ataque, y si encima tiene los errores que hace al replegar o en defensa, creo que de ahí podemos sacar mucha tajada con los contraataques que el Español suele tener.
Si tuviéramos un par de tíos rápidos delante, lo que pasa es que no los tenemos.
No, los tenemos, pero no los ponemos. Tenemos a TV.
Exacto.
A mí no me gusta, pero es muy rápido. Tenemos a TV, que es un
en eso en eso ese sí que es verdad, eso sí que es verdad,
y luego
es
tienes a Alex Fernández, que es un partido para el encaje.
Lo que pasa es que no es un campo para TV porque es demasiado corto para él. Lo tenemos que ir a buscar a la pared, aquella del fondo.
Ahora, el Rayo, partido contra el Barcelona y partido con el Real Madrid, realmente cansa de lo que corren y de lo que bregan. Es un equipo que no se cansa de correr y de presionar. Y tiene mucho mérito lo que hacen. Lo que pasa es que atrás son lo que son.
Por eso nos tenemos que aprovechar, y más con las bajas en defensa que tienen.
Fixa't quina tertúlia s'ha muntat ara mateix aquí, que s'ho fan ells tot, eh? Jo estava allà parlant-me al bar. No, però ja m'està bé que parleu d'això, després hi tornarem quan parlem de la prèvia. Però no ens avancem temes, i sí que podem fer una cosa. Jo què crec que hauríem de fer, vaja? I és, dintre de l'equipatge de tots els jugadors que van a jugar a Vallecas, què hauríem de posar-hi?
Un Fosprint Plus
o un Fosprint Sport. Per què? Sí. Perquè Fosprint Plus o Fosprint Sport donen l'energia que el teu cos necessita. Sí o no?
Parla de Fosprint i ho sento, me'n recordo la teva caiguda perquè el dia que no te'l vas prendre...
I otra vez. I dale con la burra al trigo. Venga, otra vez. Però escolta'm una cosa. És que aquest gag, quan l'estiraràs?
És superior a mi.
Quan l'estiraràs, aquest gag? Què, haig de caure en una altra circumstància perquè te n'oblidis?
Però gravarem. Avisa que et gravarem.
El que dic, important, fem una cosa. Anem ara, quan sortim d'aquí de la ràdio, anem a una arboristeria que està aquí al costat, aquí a les Corts, oberta. Comprem el Fosprint que ens donaran, un pràctic necessari multiusos. Anem directament demà, que entrenen, després ho explicarà el Miguelet, o ara mateix ho explicarà el Miguelet, sí, a Sant Adrià, i aprofitant que mentre estan entrenant entrem allà i els hi fiquem a l'equipatge, pum, 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 unes ampolletes.
Amb el de ser que et donen, per
el
comprar Fosprint.
El lunes li di una caja a Àlex Fernández,
sí, i tu l'ho visteis. A veure si li va bé, potser que el veiem, no crec que el veiem a Vallecas, però
sí,
si el veiéssim, sí, sí, saludant a la família, que és de Madrid. Molt bé, doncs fins aquí el Paula Perico, o lo que sea, que s'hagi convertit això, i ara anirem, després d'una una petita falqueta, a Sant Adrià.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
Club EMB patrocina el Femení. Sant Adrià avui.
Miguelito.
¿Qué pasa, Francesc?
Ahí estamos. Explica'ns què ha passat avui a Sant Adrià.
Pues os voy a contar lo que ha pasado hoy, que ha pasado que los nuestros continúan entrenando y preparando ese partido que nos enfrentará el Rayo Vallecano este domingo a las 5 de la tarde. Y el entrenamiento de hoy es de estos que no sé si es estrictamente necesario, posiblemente sí porque por algo se hacen, pero es un entrenamiento de estos dinámicos, tranquilos, sin mucho esfuerzo físico. Al principio una carrera continua, que sí que cansa, ya va bien. Después han estado jugando pues al futtenis, pases en corto entre sí, que lo típico que un que no caiga. Pero bueno, han estado pasándoselo bien y a la vez trabajando y entrenando esas piernas que tienen que desgastarse al 100%, como digo, este domingo en Vallecas. La novedad la ha dado Cristian Estuani, que como bien decías al principio del programa, ya se encuentra en Barcelona, ya ha entrenado con el resto de sus compañeros, ya es uno más, él mismo en sala de prensa, que es también lo que os iba a decir, que ha salido hoy a la sala de prensa a atender a los medios de comunicación, y como iba diciendo, él mismo nos ha contado que está a disposición del míster. También ha hablado del rival, del Rayo, y también del anterior rival, del Sevilla, que recordemos él no estuvo, pero sí vio concentrado con su selección, que también os recuerdo que la ha clasificado él y el resto de sus compañeros para el Mundial. Lo vio desde la lejanía y ha comentado esa sensación de ver perder a su equipo y la sensación de poder pertenecer al once o al equipo que pueda ganar en Vallecas.
Es un campo pequeño, que la gente también aprieta mucho. pero bueno, nosotros tenemos que pensar también nosotros en que ser conscientes que también tenemos un excelente equipo y que podemos hacer las cosas bien. Sabemos que va a ser un partido muy complicado porque Rayo es un equipo muy atrevido que le gusta jugar con mucha gente en mitad de campo hacia adelante y pienso que hay que estar bien ordenado sobre todo porque ellos intentan buscar los espacios muy rápidamente. Así que está claro que seguramente se ha tenido un mal día y el Sevilla es un equipo muy difícil también, que obviamente que también juegan y sin duda que bueno, sé que los compañeros lo habrán intentado dejar todo en el campo y no se pudo dar. Así que no queda más que olvidar eso e intentar, te repito, poner las pilas, intentar darlo todo y sin duda que las cosas, haciendo las cosas bien, el premio va a llegar.
Doncs això esperem. De tota manera, resaltar això, no? Que li ha donat gràcies a Aguirre, sobretot per això, per aquest canvi de posició, li obre les portes a la selecció, realment.
Sí, i sí, perquè també decía esto, no? Cavani, Luis Suárez són jugadores en punta, líderes mundiales, y si es verdad que esto le ha abierto las puertas. Yo me quedo con una frase que dice: hay que ponerse las pilas, lo cual quiere decir que no estaban puestas, o sea que me lo tomo como cierta autocrítica en el resto, los partidos anteriores, en los que los jugadores quizás no salieron con esa intensidad que acostumbraban a mostrarnos al principio de la temporada. Y si Stuani dice que hay que ponerse las pilas, pues hay que ponerse.
Porque se las ponga. ¿Dónde te pones las pilas? Es otro tema.
Mañana, entrenamiento, mañana, como bien decías, a puerta cerrada en San Adrià. Ya conoceremos convocados y hablará Javier Aguirre.
Perfecte, doncs interessant també la compareixença de Javi d'Aguirre. Jo no crec que pugui anar, però m'agrada. Si vas tu, Miguelet, pregunta-li això. Jugarà Coloto? És la gran pregunta. O als periodistes que m'escoltin, pregunteu-li directament. Jugarà Coloto? Perquè jo crec que ho dirà.
Però li digo, de parte de Francesc Via, perquè
això
el dice a ti.
No cal. I dieu si jugarà Coloto. Molt bé, ara que avui que estem molts, vale? Vull que fem una cosa, i és que doncs, s'està ampliant el coro. S'està ampliant el coro, perquè, amics, estem formant un equip. Per què? Per fer cant coral. Perquè tenim un bon equip de futbol, que és el nostre, però també tenim un equip de cant coral. I aquest equip de cant coral doncs, té una gran cançó, que és l'Estrella. Quina és aquesta cançó? Doncs una cançó que la coneixeràs després que t'expliqui que si ingresses 10 euros a Botemania, t'emportes 30. I tot ficant... Espera. I tots ficant el codi Pericazos. És molt senzill. Aneu a la web de Pericos Online. No cal ni que ho memoritzeu. Per què? Doncs perquè teniu un banner, fas un clic, et surt el codi Pericazos ja directament posat, apostes 10 euros i t'emportes 30 per jugar a casino, bingo, blackjack, el que vulguis. I ara sí, en primícia un cop més aquesta setmana, sentireu el coro de Pericos Online cantant la cançó Botemania. Una, dos i tres.
Botemania, te toca ganar. Botemania, te toca jugar.
¿Por qué estás cambiando la letra?
Bueno, es gracia.
Es igual. Jingle, por favor, jingle.
¿Quieres formar parte del mejor equipo? Únete a Botemanía y los Pericos. Regístrate ahora en botemanía.es. Ingresa 10 euros y te llevarás 30 euros gratis para jugar utilizando el código PERICAZOS. Los mejores juegos de casino y bingo te esperan. Entra ya en botemanía.es y consigue tus 30 euros gratis para jugar. Recuerda poner en código PERICAZOS. Botemanía, te toca ganar. Ganancias sujetas a los términos y condiciones de botemanía.es. Juega con responsabilidad.
Atención, pericos. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
La prèvia del partit.
Molt bé, ja estem en temps de prèvia. Anem a analitzar una mica més, tot i que ja portem allò, doncs, con el refrito durant un quant temps. Però us hem d'escoltar, doncs, què hem de destacar del nostre rival, Rayo Vallecano, el diumenge.
Bueno, doncs el Rayo també vol sortir del descens. Pel que fa al nostre rival, arriba al joc del diumenge després d'una victòria rescabaladora a Balaïdos. Tres punts que, malgrat que no li han servit per abandonar els jocs de descens, sí que han permès que s'hagi rearmat moralment. El 0-2 davant del Celta va servir, a més, els de Paco Gémez per posar fi a una mala ratxa de tres derrotes consecutives, dues d'aquestes a casa. El Rayo va ser superior al conjunt de Luis Enrique, va trobar la xarxa rival i, sobretot, no va cometre els errors defensius que venien ja arrossegant les seves bones actuacions. I és que tothom coneix, tothom coincideix en apuntar que el joc dels de Gémez, que segueix ferm en la seva aposta ofensiva, mereix més rèdit del que està obtenint fins ara.
I fixem-nos una cosa ben curiosa. Tots dos, Rayo i Espanyol, han jugat 13 partits. Tots dos hem guanyat els mateixos partits, 4. En canvi, ells no n'han empatat cap. És a dir, els 3 punts que portem per sobre el Rayo són 3 empats. El Rayo no ha empatat cap partit encara i només guanya o perd. N'ha guanyat 4, n'ha perdut 9. Llavors, sorprèn, perquè això, doncs, evidentment, deixa a les clares quina és l'actitud d'aquest equip, que va molt a l'atac i moltes vegades, doncs, acaba perdent partits que, amb una altra actitud segurament més conservadora, podria...
Doncs, el seu entrenador, Asako Paco.
Asako Paco, efectivament. I a més, fixa't, 12 gols a favor tenen, nosaltres 13... Ells 30 en contra. És un equip que moltes vegades paga molt car, però molt car, doncs aquesta valentia que vol inculcar Paco Gémez. De tota manera, els 12 precedents últims, darrers, entre els dos equips, doncs han estat força favorables, perquè fixeu-vos, Espanyol i Rayo s'han enfrontat 12 vegades a camp del Rayo, 1-1 al primer partit, 1-2-0 a la 78-79, 2-2 la 79-80 i fins aquí, doncs, només trobem una altra derrota, la 95-96, una altra derrota, això sí, la 99-2000, i la resta són bons resultats fins a acabar el partit de la temporada passada, que recordem, doncs, va finalitzar per un guarisme de 2-0. A més, la primera part va marcar Xori Domínguez, la segona no el recordo.
Piti,
efectivament. Xori Domínguez i Piti, un partit que l'Espanyol, jo diria que és un dels pitjors partits, sí, que ha fet l'Espanyol d'Aguirre. Resumint, 12 partits disputats, 3 victòries, 5 empats i 4 derrotes, 13 gols a favor, 14 en contra, fixa't que pocs gols, són els partits de pocs gols, si descomptem aquell 0-3 mític, sobretot mític pel golarro que va marcar Roger García, que aquesta nit a Pericos Online l'hem posat, teniu una oportunitat de veure'l, de reviure'l, perquè és un golarro que va deixar tota la grada dels bucaneros, doncs, aplaudint. Vaja, a rabiar, perquè realment va ser un gol increïble. Havia fet un gran gol també davant el Huelva, però aquest gol va ser molt millor perquè va ser sense parar la pilota, sí, sí. O sigui, de primeres, un golarro impressionant. Molt bé, mitjana de gols marcats 1,8, és a dir, normalment marquem allà. Mitjana de gols encaixats també 1,17, és a dir, sempre ens acostumen a fer gol. I bé, doncs hem de parlar de l'àrbitre del partit. Qui és el nostre col·legiat, senyor...
González González.
González González.
Un altre d'aquells col·legiats que... La llista de col·legiats que són absolutament gafes per l'Espanyol és immensa. Clos Gómez, que no guanyem mai, aquest home que només van guanyar una vegada sobre 10 partits, és una cosa tremenda.
I a més que té algun tipus de... Vaja, recordem alguna anècdota negativa
sí,
important
sobre...
de González González.
Tan important aquell gol que li va concedir a Mata al camp del València amb un
estratosfèric... Aquell gol va rematar des d'Alacant, Mata, directament. No és que estigués fora de joc, és que va ser una cosa brutal. De tota manera, ens ha xiulat 11 vegades... Només hem guanyat una.
Sí, un dia mític.
Ara explicaràs quin. 4 empats i 6 derrotes. Déu-n'hi-do, sí, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí. De tota manera, el partit que vam guanyar, doncs, realment és un partit, com tu deies ara mateix.
Sí, va ser el dia del comiat de Tamudo i van guanyar 2-1
a
Osasuna, tot i que van començar perdent. És un àrbit... Fa errades, però és un àrbit valent. El que passa és que pel que sigui, és un àrbit que sempre acaba estant...
A l'eix de la polèmica.
Sí, és veritat.
És un tipus, sí, no crec que sigui dels pitjors,
no.
Però s'acaba complicant.
És un àrbit que desprèn honradesa, el que passa és que sempre acaba fotent-se en merders.
Efectivament. Molt bé, doncs fins aquí la prèvia pel que fa a la nostra anàlisi, i ara, què us sembla? Fem primer la història del partit?
Sí.
Doncs vinga, ja que tenim aquí el pagès on fire, que ens expliqui què ha passat aquest partit.
A Pericos Online, un partit amb història.
Doncs ens porta una història que curiosament també passa a la jornada 14. Passa amb la jornada 14?
Ens traslladem, per situar-nos una mica, a la temporada 79-80. I anem directament al dia 30 de desembre del 79, ja amb el raïm gairebé a sobre de la taula.
La recordo.
I és una jornada, és la jornada 14. Quan estaves donant l'entrada del partit, és casualitat, però és la jornada 14. I és una temporada que, a més, el partit té moltes similituds en el que ens passarà ara. La temporada comença amb Irulegui a la banqueta, 3 partits guanyats consecutius, i l'Espanyol es posa líder.
Fixa't.
Líder després de 3 partits.
Però
després venen 10 jornades consecutives sense guanyar, amb lesió de Marañón inclosa, però són 5 empats i 5 derrotes, i clar, el president d'aleshores, que crec recordar que era Manuel Meller,
sí,
pues... Una vegada després d'un Espanyol Hércules 0-0 li diu al senyor Irulegui que tururut, i aprofitant que ve una parada nadalenca, entra d'entrenador Vicente Miera.
Irulegui, que també era bastant amarrategui.
Bastant amarrategui, però bueno, l'Espanyol venia de traspassar Canito, havia traspassat a Solsona, i aquí veiem l'alineació que presenta al camp del Rayo el dia 30 de desembre. És Urrutia de porteria, Lanchas, Aifuc, Padilla, Huertas, Molinos...
Aifuc!
Molinos a la defensa, 5 defenses. Arabí, Zúñiga, que debutava, perquè l'havien fitxat...
També era defensa, però jugava a vegades al mig.
Jugava a l'interior, esquerra, sí, en aquelles èpoques. Cuesta, que ja havia recolat cap al mig del camp, ja no jugava tant d'atac, i en punta, Paco Flores...
Home!
Sí, senyor! Ho sabia!
Paco Flores i Rafa Marañón. Compte, perquè també l'alineació del Rayo té alguns noms il·lustres. Mora, l'antic porter del Barça de porteria.
Vaja, Pere Valentí Mora.
Anero, Tanco... Un jugador de la Pedrera de l'Espanyol i que no va arribar a debutar mai a l'Espanyol, però que va fer bones temporades al Sabadell, com dius tu, i al Rayo Vallecano. Rocamora, Custodio, Marian, Robles, Alvarito i 2 cèlebres delanters, Manolo Clares.
Home,
Manolo Marcallà.
Manolo Marcallà, d'aquí dels veïns, sí.
I Morena, que era un uruguaià molt bo, que havia sigut internacional moltes vegades, i que, a més, jugava també una miqueta també recolzat per la seva qualitat i perquè Héctor Núñez, una tracharrua, era l'entrenador del Rayo Vallecano aleshores. L'Espanyol estava, després de 13 jornades, estava, si més no, com ara, amb 11 punts, 3 negatius, a un punt del descens.
Quan havien negatius, eh?
Sí, sí. Jo m'encantava els negatius.
Sí, perquè marcaven realment on estaves. Ara amb això els 3 punts s'ha acabat els negatius.
Sí, no, però estava molt bé. A mi m'agradava molt, i també sobretot perquè quan et portaves els punts i els 2 positius, que deies, s'han apuntat 2 punts, i 2 positius, era més, o sigui, trobaven més coses, saps?
Era una gran victòria.
Exactament. I el Rayo Vallecano estava una miqueta per sobre nostre, però un punt per sobre nostre.
Espera un moment, que vull explicar, perquè hi ha molta gent, segur que molta audiència no sap el que eren els positius. Els positius te'ls donaven quan guanyaves fora de casa, o empataves fora de casa.
Empataves
a casa no podies perdre positiu, perquè l'únic que podies és perdre els budget, podies tenir negatius, perquè acumulaves negatius perquè perdies els positius que tenies. Llavors, hi havia un guarisme, que era els punts, que era el que realment manava, perquè els positius, el més divertit és que no servien
per res.
No servien per res, però, com si diguéssim, marcaven, com ha dit l'amic pagès, doncs una mica la línia que portava l'equip.
Amb 4 negatius l'entrenador s'anava sempre al carrer.
Sempre. Això, els 4 negatius... I a més la gent ho deia, ui, és que estan com 4 negatius. La gent es parlava molt dels positius i els negatius, que no tenien cap tipus, perquè molta gent deia, no, és que és en cas d'empate. No, perquè era el gol averaix igual.
Simplement era el saldo que resultava dels punts guanyats a fora o perduts a casa. Simplement això, no era res més que això.
Continuem.
El partit comença a les 12 del migdia, com era tradició, a l'Estadio de Vallecas, perquè l'Estadio de Vallecas...
Sempre ha jugat
a les 12 del migdia. Les cròniques parlen d'un dia d'un fred de por, 3 graus, tota la setmana plovent, un terreny embarradíssim, i al minut 19, Fernando Morena, l'uruguaià, ens clava el primer gol. Miera, que debutava, doncs, bueno, el pobret va fer el que va poder. A minut 44, empata Arabí.
Vaja.
Just un gol psicològic, Arabí, abans del descans.
Grande.
I el partit comença a entrar amb la dinàmica aquella de que vaig cap al partit em quedo, vaig o em quedo, i al minut 85, el debutant Manolo Zúñiga,
home,
que déu-n'hi-do la feina debutant, que va fer.
Debutant, imagina't.
Debutant aquell matí.
Que venia del Calvosotelo de Puerto Llano.
Del Calvosotelo de Puerto Llano, exactament, sí, exactament. Fa un gol al minut 85 i es posa en 1-2. Ja tothom es pensa que l'Espanyol guanyarà el partit.
Però no.
Inclús Miera, al minut 89, fa el canvi de treure Zúñiga per entrar a Azpilicueta, un jugador també
defensiu
d'Eivissa que va venir a Maraví per defensar.
El canvi de perdre temps, perdona que t'ho digui, perquè menys, ara ja ho descompten, però abans no ho descomptaven.
Però com sempre li passa a l'Espanyol, canvien per perdre temps, i a la jugada següent, Manolo Clares ens clava l'empat a l'últim minut. Al minut 89 ens clava a l'empat i així ens estem. I així ens estem. Compte perquè després d'aquella jornada, va acabar el partit 2-2, van guanyar el Gijón, van guanyar amb el Barça, vam estar 8 jornades sense perdre, després vam agafar una ratxa de 8 jugades sense guanyar, 8 jornades sense guanyar, amb 7 partits sense fer ni un gol, i ens vam anar a salvar amb aquell mític gol de Morel al camp de l'Hércules.
Sí, senyor, del Paraguai a Morel.
D'alguna manera, molta similitud, perquè és una temporada molt bipolar.
Bipolar, com l'Espanyol, o sigui, la bipolaritat perica, que no ve justament no ve d'ara, sinó ve ja de molt lluny.
Aquesta és una miqueta la història d'aquell cèlebre partit que vam escoltar amb la ràdio a l'orella, com s'escoltava
les partits. Amb el transistor.
Transistor.
No, que ni tan sols amb l'auricular, sinó el transistor directament. Exacte, enganxat a l'orella, que ens feia ventosa, amics. Molt bé, doncs ara escoltarem una falqueta i parlarem amb la redacció de la grada, a veure com ho veuen ells.
Aquests dies a Casa Viva trobaràs tots els articles de decoració nadalenca amb preus molt especials. A més, si ens portes roba, joguines o llibres nous o usats per construir el nostre arbre solidari per infants necessitats, et farem un 10% de descompte addicional. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la teva botiga més propera a casaviva.com.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Molt bé, doncs ja tenim aquí en Jordi Luengo de La Grada, que li fan treballar aquesta tarda, com si no tingués feina el pobre Jordi. Vinga, ala, sobre li truquen de la ràdio. Jordi, com estàs?
Bona tarda, ja saps que és un plaer parlar amb vosaltres, Francesc.
Molt bé. Escolta, Jordi, com ho veieu a La Grada? Esteu com jo, que tinc el cagòmetre de casa meva, el tinc pels núvols ja, directament, o no?
Nosaltres no sabem si és cagòmetre o què és, però bueno, moltes dubtes. Ho veiem amb moltes dubtes, perquè Aguirre es veu que té moltes dubtes amb el 11, no sap què fer, però nosaltres estem igual. Si no guanyem diumenge, no sé, començarà a veure's tot molt malament i no hi ha que oblidar que el dissabte ve la Real Societat, un partit d'aquest que, si no puntuem a Vallecas, pot ser molt, molt difícil.
Estic d'acord amb tu.
Pot viure un ambient d'aquests que estem acostumats, per desgràcia, en els últims anys.
Molt bé. Abans, després tornarem, et preguntaré l'alineació que teniu pensada a La Grada, però abans, explica'm una mica quins continguts porteu demà.
Doncs mira, tenim la típica entrevista del primer equip, que és una entrevista a David López, tot i que va parlar l'altre dia per tots, però bueno, ja teníem pactat una mica, i bueno, al ser la principal novetat, bueno, a principi de setmana passada que era la principal novetat, però bueno, hi ha moltes novetats en aquest 11, i ens explica una miqueta, bueno, perquè està amb moltes ganes, que no l'assusta la responsabilitat de ser un dels líders i dels jugadors importants d'aquest equip, que està una mica sorprès de lo ràpid que s'ha adaptat a l'equip, a l'oportunitat que s'ha de tenir, i també és una mica sincer i diu que li ha ajudat molt el fet de que Forlín, que era un intocable per Aguirre, pues, va marxar a mitjans d'agost.
Molt bé.
A principis d'agost.
Perfecte. Després, estic veient una cosa ara mentre parlem, estava mirant Twitter i precisament veia la Diari La Grada, que parlava també, parlo també del B i del femení estic llegint una entrevista ben interessant, Claudia Neto, hay equipo para entrar en la Copa. Jo comparteixo plenament aquesta opinió.
Sí, jo crec que per el que estem veient amb les noies del femení que entrevistem, és una mica, no sé si és com un pols, però bueno, el míster va dir que aquest equip era per salvar-se i es volen demostrar que no, que hi ha equip per respirar coses més importants.
Efectivament. I després ve aquí també que parleu de que el co-líder, aquest Atlético Baleares, visita la fortalesa de Sant Adrià.
Sí, sí, és un partit molt complicat pel filial, però bueno, el filial està tenint dues cares molt clares. La ciutat esportiva està fent molt fort, ha guanyat tot menys un partit que va empatar. Costa molt marcar-nos un gol a casa, en canvi quan anem fora de casa pues, no hi ha manera. era un partit interessant que si tinguéssim la sort de guanyar, doncs mira, de pas fem un favor a un altre equip català, el Llagostera, que si ells treuen el seu partit, doncs crec que per primera vegada a la seva història serien líders de
segona. Serien líders en solitari, efectivament. Llagostera, sorprenent líder, sorprenent líder, i que ja fa temps que estan fent bé les coses, la gent del Llagostera.
Sí, molt bé. I mira, sempre t'agrada que un equip on hi ha un perico com la Xina, doncs mira,
efectivament, molt bé, llavors, ara tornem a lo que cuenta. Vinga, anem a parlar una miqueta del primer equip i sobretot de com veieu vosaltres l'alineació. I nosaltres te la completarem, perquè igual tenim la mateixa opinió o una altra. Què en penses?
Aviam, nosaltres l'hem pensat bastant, hem estat mirant amb els entrenaments d'aquesta setmana, amb les coses una mica estranyes que ha fet avui al final de l'entrenament, i al final creiem que la defensa entra, creiem i tothom creu que entra el Coloto,
sí?
Doncs seria una defensa amb Javi López, Coloto, Héctor, Fuentes.
Perfecte.
I en el mig del camp són ja les moltes dubtes. O sigui, al mig del camp anem a Vallecas, en teoria és un camp perquè Aguirre faci els seus famosos tribotes, però bueno, avui per l'entreno s'ha vist que estava regular ja provant com un pilló molt defensiu i apostem que segurament traurà un doble pivot en plan David López, Raúl Rodríguez. Nosaltres creiem que és molt defensiu, però ens dona la sensació que aquest és una mica de por perdre.
Sí, sí, total, això estic d'acord.
Té molt al cap que si perd pot passar alguna cosa i anem allà que no ens marquin gols. Si tenim la sort de marcar un, doncs mira, 0-1 i pa casa, i si no, doncs un puntet de 0.
Hem estat parlant també amb altres companys que també subratllaven el tema de Raúl Rodríguez. Jo espero que, no, que finalment se'n desdigui i que aposti per Abraham, però bé, també Raúl té les seves opcions.
Sí, jo, la nostra aposta fins avui, fins que hem vist això a l'entrenament, era això, un doble pivot amb Abraham i David, i després tindre, pues, a l'altre, diguéssim, si vas al pivot, pues, igual el jugat a l'antici, fins i tot a Màlex, i ser una miqueta més ofensiu.
Molt bé. Bueno, i a part, llavors, de la part de dalt, què pensem? Com ho ordenem, això?
De la part de dalt, creiem que pot haver una altra de les sorpreses. Ha estat treballant molt aquesta setmana amb Víctor. Avui he tornat a tindre a Víctor allà citant-se després de l'entrenament amb uns 4 o 5 companys, després de parlar també ell, i a priori molts diaris apuntaven amb els companys aquests dies que igual seria el substitut de Fuentes. Nosaltres no creiem que hi hagi un argument per Santa Fuentes, perquè
no. Fuentes juga.
Està complint. I tirant una mica de la manoteca, doncs, ens hem fixat que amb Aguirre, Víctor, on més ha jugat ha sigut al centre del camp.
Sí.
Anterior, només hi ha que recordar el partit d'aquella Sant Teva...
De Sant Mamés.
Que es va sortir.
O sigui, llavors, tu creus que Víctor pot estar per Simao, per entendre'ns?
Per Simao, l'únic que Simao segueix sent un tocable per ell, a la banda dreta també té moltes dubtes, encara que té moltes opcions, és quan i sempre que arriba a la selecció no juga, llavors entra... Si Evi lança a Simao, creiem que pot apostar per Simao, ja.
Vale, vale. Sí, que fiqueu a Simao a l'esquerra. Perdó, a la dreta. Simao a la dreta. Víctor a esquerra i de mitja punta. Ja donen més sorpreses, perquè vinga, me lo estàs ahí... Sí. Mitja punta,
i de mitja punta tot pot dependre una mica segons si acaba per... Diguéssim, donar-li una cara una miqueta més ofensiva a l'equip, segurament trauria sí, i si treu els seus tribots pues, s'apostaria per a Brahma. Aquesta és la posició que ens balla també una mica, però bueno, també és una gestió, una aposta que hem fet una mica arriscada, perquè aquesta setmana està provant mil coses i igual demà entreno, doncs pues, mira, penso una altra cosa aquesta nit i tu pots canviar tot, però bueno, per lo que hem vist...
I al davant Sergio. Bé, què penseu
Els que esteu... Que pot estar més sol que mai, també.
Està clar. Perquè sobretot si li fiques a Abraham, llavors sí que al final només tindrem un jugador pròpiament amb gol, que seria l'únic més cert.
Clar, sí, perquè seria amb Abraham i després les dues bandes Víctor Simao, o sigui, tampoc és que t'aportin
no, molt. No, són jugadors de gol en cap cas. Què penseu d'això?
Jo lo de Víctor lo veo probable, porque creo que Simao posiblemente empiece en el banquillo. Otra cosa que puede ser, que no lo sé, y me gustaría... es que Tieby jugase en punta y Sergio García en la media punta. Esto lo ha hecho, en vez de con Tieby, con Córdoba, y supongo que Aguirre, como buen entrenador que es y lógica que usará, sabiendo que necesitamos un tío rápido en Vallecas, ponga a Tieby, pero tampoco va a sentar a Sergio, además que Sergio en la media punta lo hace bien. Yo lo único que metería a Alex en ese medio centro con David un poco más atrasado, Alex más adelantado... Y por la derecha Puede ser incluso que meta a Abraham, también lo comentábamos ayer, que él ya en el Barça ha jugado por la derecha, sino sí. También tiene la opción de Pizzi, y la defensa creo que será así.
Bueno. Pues veurem què passa. Jo tampoc acabo de veure tot clar ni el que dius tu ni el que diu el Jordi, que seria realment una sorpresa doncs, veure tants canvis amb una alineació que teòricament es tracta de ser conservadora, i els propis jugadors han parlat aquesta setmana de fer coses, o sigui, inclús el propi David López, que va parlar de canvis en l'11. Jo crec que ens espera un 11 molt més conservador i molt més clàssic que tot plegat. Però ja veurem, perquè tens raó. També hi ha hagut moviments durant els entrenos que han fet pensar el contrari. Bé, Jordi, moltíssimes gràcies i, com sempre, una abraçada a tota la redacció de la grada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i l'únic que faci l'invent que faci, que almenys portin la victòria o almenys un puntet.
Un puntet, no, sí, jo un puntet, ja, exacte, un puntet ja el firmem, ara per ara, i home, els tres, per suposat, com no. Vinga, ens veiem i ens parlem la setmana vinent.
Molt bé, una abraçada.
Vinga, jefe, adéu. Nosaltres ara, un parell de falques, i trucarem a un rellista, que doncs, ens explicarà com ens veuen des de l'òptica del Rayo Vallecano. Una falqueta de Romés i...
A LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
El Rayo Vallecano siempre que juega derrocha valentía.
Doncs ja sabeu que sempre ens agrada trucar doncs, a un membre de l'afició rival, i en aquest cas doncs, parlem amb el president de la Federació de Penyes del Rayo, el senyor Ángel Domínguez. Senyor Ángel Domínguez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Ya ve que le hemos puesto, para que usted esté como en casa, le hemos puesto el himno de su rayito, ¿eh? No diga que no.
Sí, para ir ambientándonos.
Perfecto. Explíquenme un poquito cómo ven ustedes desde la óptica del Rayo Vallecano, pues el partido que a nosotros nos tiene un poco nerviosos, ¿eh? Porque este Español, empezamos muy bien, pero ahora estamos un poco de capa caída.
Bueno, pues digamos que nosotros la tendencia que llevamos es en sentido contrario, pero digamos que también le tenemos mucho respeto al Español, porque siempre que ha jugado nuestro estadio ha hecho unos buenos partidos, se ha llevado buenos resultados. Aparte de un equipo que empieza bien, aunque esté atravesando un bache, no se le puede olvidar jugar al fútbol. Entonces es un equipo que se le ve muy compensado en todas las líneas y se tiene máximo respeto, o sea que el partido se ve con recelo.
Oiga, y desde aquí se tiene mucha admiración a Paco Gémez, por sus planteamientos pues muy valientes, es un tipo que va siempre al ataque, aunque a veces eso le cuesta más de un disgusto. Supongo que usted es un auténtico ídolo, ¿no? Para ustedes este entrenador, ¿o no?
Hombre, la verdad es que se le valora mucho el trabajo que ha realizado el tiempo que lleva el Rayo Vallecano, porque no nos podemos olvidar que somos el equipo con el presupuesto más bajo. El año pasado hicimos una temporada más que digna, acariciando los puestos de UEFA. Y este año, con una plantilla nueva, que ha costado un poco cerrarse, hemos tenido un poquito mala suerte con las lesiones y el acople está resultando un poco complicado, estamos otra vez un poquito respirando y volviendo a ser el equipo del año pasado, lo que hace que tengamos esperanza de que podamos mantenernos una categoría, un año más en la categoría, y la verdad que estamos muy contentos con él en la parte deportiva, porque de una plantilla limitada, pues sabes tener el máximo de cada uno para sacarlo mejor y que se note luego en el resultado del bloque.
Oiga, desde aquí siempre se piensa que la afición del Rayo pues no es muy muy numerosa, pero sí que es muy fiel y que es un poco muy peculiar, ¿no? Que le da mucha personalidad al barrio de Vallecas. ¿Y cómo nos ven ustedes desde la distancia, los pericos?
Pues en cierto modo vemos un equipo que está muy arropado por una afición que arropa mucho al equipo, que lo quiere, porque a través de Aficiones Unidas tenemos con la agrupación de peñas de allí, otras peñas que precisamente se ha convertido ya en una cita obligatoria cuando juega el Español aquí o allí, pues hemos tenido algunos hermanamientos y la verdad que se aprecia mucho la afición del Español porque se ve una afición animosa y sobre todo que ha apoyado al equipo en las buenas y en las malas, pese a también los trazados que ha tenido que hacer de estadio hasta que ha quedado con este pedazo de estadio que tenéis actualmente. O sea, la verdad que se tiene admiración por la afición del Español.
Perfecto. Y vamos a ver, ¿dónde tenemos que hacer unas tapas si vamos a Vallecas? Porque claro, jugamos a las 5 de la tarde, o incluso podemos ir a comer y todo por ahí a su alrededor. ¿Y dónde vamos? A ver.
Pues mira, podemos hacer un 2x1. Las tapas las podéis tomar por cualquier bar de la periferia del estadio, que es uno de los atractivos que tiene ir a ver al Rayo, que es lo más parecido al fútbol inglés y tiene bares cercanos al propio estadio. Y bueno, si hay alguno que nos está escuchando y quiere comer en un sitio bueno, pues yo le animo al Mesón Ponce Badón, que precisamente es la sede de nuestra peña,
Revista.
Y si ya de paso contribuyen con una iniciativa que se ha organizado este fin de semana junto con el Banco de Alimentos para ayudar a los más desfavorecidos, o sea que si ponen su granito de arena y van a esa peña, pues estarán, como dice el dicho, matando a los pájaros de un tiro.
Perfecto, muy bien, pues ya sabemos dónde tenemos que hacer el tapeo, dónde tenemos que ir a comer, y hombre, denos un puntito, ¿no? Vamos a hacer un pacto, va, aquí de caballeros, venga, un puntito para cada uno, ustedes ya les va bien, también saltan de la zona de descenso, y nosotros, pues, hombre, ya cortamos la racha negativa, ¿qué, me lo compro o no?
Hacemos la tabla, nosotros ganamos aquí, vosotros no ganáis ahí.
Bueno, vale, venga, algo hemos sacado. Perfecto, señor Domínguez, pues un abrazo grande y después del partido del domingo que tengan ustedes mucha suerte.
Pues nada, y a los que vayan, pues están invitados también a tomar la cerveza post partido para comentar las jugadas con buen talante.
Perfecto, muchas gracias. Perfecte, ah, doncs fins aquí al president de les Fenyes del Rayo. Bona gent, els del Rayito, sí o no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs i nosaltres escoltarem, o no, millor dit, triarem el moment estrella perquè tenim avui poesia del senyor del Puro. Vinga, ràpid, moment estrella.
Ràpid, ràpid.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
El moment estrella va per aquest gran recapte d'aliments que està organitzant l'Espanyol i serà el proper dissabte 30 de novembre quan juguen contra la Real Societat. És a dir, els assistents podran portar...
I a més, hi ha una cosa molt bona, perquè pots aconseguir una entrada només portant, bueno, només, vaja, però portant 5 quilos d'aliments bàsics, com oli, llet, llegums o conserves de peix, tens una entrada de tribuna. Això està molt bé, perquè, mira, si vols anar gratis al futbol, ja saps què has de fer. 5 quilets d'aliments bàsics, és a dir, 5, per exemple, 5 quilos d'arròs, per exemple, o 5 litres d'oli, o 5 conserves de peix, doncs, o llet, 5 litres de llet, et costa anar al futbol. És fantàstic, és fantàstic. Ho trobo una gran iniciativa. Senyor del Puro!
Bon dia un altre
cop. La poesia, la seva poesia, vinga.
Avui tinc la poesia, però començaré primer amb una petita efemèride, perquè avui fa...
No tens temps, no tens temps.
Bueno, començarem per la poesia, ja. La poesia de la setmana.
Vinga, som-hi. Maestro. Música.
Hace ya un año y tres días que Collet ya es presidente. Un año, ¿quién lo diría? De aquella junta caliente. Collet se alzó presidente entre gritos y abucheos. Tanto enloqueció la gente que casi han de entrar los geos. El público enardecía. Ay, Daniel Sánchez se irritaba y el pobre Condal reía porque no entendía nada. Collet se desesperaba con su cara de disgusto. Y Oliveró protestaba mientras abrazaba el busto. Un año de aquel jaleo. Dios, qué bien me lo pasé. De vez en cuando la veo grabada en el DVD.
Bravo, bravo, volve, volve.
¡Bravo!
Qué poeta tenemos aquí, amigo.
Poeta puro.
Mentre digo això, no digo altres tontades. És lo que,
exacte,
és lo
bueno,
és
i
lo...
en queden 30 segons per dir-te l'efemèride del dia, que és que avui fa 50 anys de la mort de Kennedy.
Sí?
I també fa 50 anys què farà el nostre president dintre de poc. És casualitat, no ho sé.
No, però escolta, però no fa 50 anys avui el Collet, eh? No.
Ah, però estamos ahí. Estamos ya rozando, retando.
Que crec que va per 51. Molt bé, i per molts anys, per suposat.
Sí, pues si fora 49 seria bona notícia. Exacte.
Molt bé. Fins aquí hem arribat, amics. El dilluns més i, evidentment, tots centrats en aquest partit de Vallecas a guanyar el Rayo. Mal Rayo...
Me partas!